La catalana Isabel Perelló és la nova presidenta del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La catalana Isabel Perelló és la primera dona que presideix el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, i és qui tindrà, per tant, la màxima autoritat judicial a l'Estat. El seu nom no es va posar sobre la taula de l'òrgan de govern dels jutges fins ahir a la nit, i avui ha estat escollida amb 16 vots favorables davant dels 4 que ha obtingut la seva companya Anna Ferrer Sarriera.
Totes dues eren propostes de darrera hora del grup progressista per intentar trencar el bloqueig, i el nom d'Isabel Perelló és el que ha acabat encaixant millor ara dins dels propòsits del bloc conservador.
Què sabem a aquesta hora d'aquesta magistrada a Madrid, Paula Brujans?
Doncs que és nascuda a Sabadell, que fins ara era magistrada del Tribunal Suprem i abans havia fet carrera a Catalunya, a Menorca i també a l'Audiència Nacional. El Suprem va ser companya de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ara té al davant l'enorme repte de recuperar el prestigi del poder judicial, de cobrir el centenar de places vacants que s'acumulen a molts tribunals, i també haurà de resoldre la queixa de Carles Puigdemont demanant que se li apliqui l'amnistia.
Mentrestant, el govern de Salvador Illa defensa, tal com va anunciar el president ahir a l'entrevista Catalunya Ràdio TV3, que l'ampliació de l'aeroport del Prat es farà sense perjudicar l'entorn i també sense entrar en contradicció amb el que van pactar amb Esquerra Republicana i amb els Comuns a canvi de la investidura. Com s'ho faran tot plegat, Palau de la Generalitat, Núria Oriol?
Bon dia. El govern prendrà la decisió final a partir de l'informe que faci la comissió tècnica que avui ha desbloquejat per l'ampliació del Prat. Es preveu que estigui enllestit d'aquí 3-4 mesos. L'executiu insisteix que no té cap posició preferent, que es valoraran les diferents propostes i que l'opció definitiva, asseguren, respectarà els acords d'investidura amb Esquerra i els Comuns.
I el govern espanyol ha desbloquejat una partida de 35 milions d'euros per ajudar els territoris que acullen menors migrants de forma voluntària, especialment Ceuta i les Canàries, que insisteix, però, que la situació que tenen és límit. D'això n'ha dit alguna cosa el Consell de Ministres? Seguim a Madrid, Paula, Jordi Brascó.
Què tal? Sí, ho acaben de dir. La mesura l'acaba d'anunciar la ministra portaveu Pilar Alegria, que ha explicat que 15 d'aquests milions es destinaran, com deies, exclusivament a ajudar Ceuta i Canàries, que són els dos territoris més afectats per la crisi migratòria. Alegria ha carregat durament contra el president canari, Fernando Clavijo, per haver dit ahir que els migrants que arriben a les seves costes són competència de l'Estat.
Per cert, que el president Clavijo estarà avui al Catalunya Nit amb Manel Elias a Catalunya Ràdio. Aquest mes d'agost, com acostuma a passar sempre, l'atur ha crescut i ho ha fet de prop de 9.000 persones a Catalunya. L'afiliació de la Seguretat Social també ha caigut, en aquest cas, de 64.000 persones.
És una temporada en què acaben molts contractes, el juliol a l'ensenyament i ara també en moltes activitats que són turístiques. Sentim Enric Vinaixa, secretari d'Ocupació.
Els impactes de l'activitat que van tenir efectes al juliol del 2024 a nivell de registre d'atur i d'afiliació, doncs, tenen la traslació, doncs, a l'agost del 24.
En la informació internacional, Vladimir Putin desafia l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional per crims de guerra a Ucraïna i es planta a Mongòlia, que, a més, l'ha rebut amb tots els honors. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Catifa vermella i tots els honors en lloc de la detenció que reclamava Ucraïna i el Tribunal Penal Internacional. No és el primer cop que el TPI s'estavella contra el mur de la Realpolitik, però una detenció era molt esperada a Mongòlia. Atrapada geogràficament entre dos gegants aliats, Rússia i la Xina, dels quals depèn econòmicament.
I en la cultura us avançarem la programació del CaixaForum Barcelona i el CosmoCaixa per aquesta temporada. Si voleu un spoiler, hi haurà Alicia al País de les Meravelles i també extraterrestres. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui amb protagonisme pel president del Barça, Joan Laporta.
Que acaba de fer ara mateix acabat la roda de premsa de balanç al mercat de fitxatges. Ha explicat Laporta que si no han arribat a la norma 1-1 per inscriure jugadors amb normalitat a la Lliga ha estat perquè no han volgut firmar el nou contracte amb Nike, que encara negocien, que volen unes millors condicions econòmiques per tenir el millor contracte en el món del futbol i, a més, ha xifrat en 60 milions el que li falta al Barça per aconseguir aquesta normalitat per inscriure jugadors. Ara, de seguida, sentirem després en la part de informació esportiva el més destacat d'aquesta roda de premsa i parlarem també d'una nova lesió. Fermín estarà aproximadament un mes de baixa per una lesió muscular.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora, que afectin el trànsit i a tallar de la Nacional 420 a Pradell de la Teixeta al Priorat. Es treballa per tirar els vehicles accidentats. Els turismes els desvien per carretera secundària. Hi ha retencions a la N340 de Falset a Pradell de la Teixeta. A banda, aturades a la 14 al Manal Segrià, d'entrada a la població, cal retirar un camió volcat. I bosses d'aturades a la P7 de Sant Adrià a Sant Sadurní d'Anoia, sentit cap a Barcelona, vehicles accidentats al voral. El cintro de litoral de Sant Joan d'Espí a Cornellà cap a la comarcal 245, aturada per obres. C16 a Terrassa, sentit Manresa, per obres. I també les rondes de Barcelona amb trams llargs en tots dos sentits.
Tot això pel que fa a la mobilitat, avui especial interès a saber com tindrem el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
I tenim especial interès en el temps perquè Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Han arribat les pluges i en tindrem durant les pròximes hores.
Efectivament, i no només durant les properes hores. Atenció, i haurem de fixar-nos especialment de cara a la jornada de demà. No avancem a esdeveniments, anem a aquesta jornada que, déu-n'hi-do, com la pluja que ha caigut cap a Ponent, Os de Balaguer, 37 litres per metre quadrat, dirien que fins a mig matí aproximadament, i les pluges s'han intensificat a mig matí cap a les comarques de les Terres de l'Ebre, 37 litres per metre quadrat a Mas de Barberans o també a Benissanet, 36 litres. Ara mateix la radiografia seria que plou al Vallès i a la costa central. Unes pluges que es traslladaran cap a les comarques de Girona i penetraran mar endins, cosa que permetrà que a partir aproximadament de primera hora de la tarda comencin a obrir-se clarianes i deixin el cel variable. Aquesta tarda, a bona part, començarien per Ponent i a bona part del país predominaria aquest cel variable, tret de les comarques del Pirineu, on continuarien els ruixats i fins i tot alguna tempesta. Tot això amb unes temperatures que ja s'ha donat la més alta, possiblement malgrat de mar, amb aquests 32 graus que ha registrat no fa gaire, sigui la més alta del dia, perquè la resta del país el sol no ha aparegut. I com dèiem, després d'una pausa aquesta propera nit i matinada, atenció a aquesta propera matinada, perquè començaran entre les pluges pel Pirineu, que per Ponent i el Camp de Tarragona, i entrarem a les hores delicades, que possiblement siguin demà al matí, entre les 7 del matí i les 2 del migdia, on les pluges al Pla de Lleida, a l'altiplà de la Segarra i al Camp de Tarragona poden ser intenses, i no només intenses, sinó acumular gran quantitat de litre. De fet, s'espera que entre avui i demà puguin superar la xifra dels 100 litres per metre quadrat. A més, tot coincideix també amb una de les zones que menys pluja ha rebut durant els darrers mesos i fins i tot any, sectors del Priorat, sectors també del Baix Camp. Aquestes pluges, el gruix passarà durant el matí de dimecres i la tarda de dimecres, en principi, quedarien ja ruixats més dispersos. I si avui baixen les temperatures, demà potser no arribarem ni als 30 graus.
Molt bé, doncs ho anirem seguint tot plegat a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, i esperem que ara no faci mal aquesta pluja. Néstor, gràcies, bon dia.
Gràcies.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. Ha trigat, però ja tenim fumata blanca. És catalana, se la considera progressista i és la primera dona que assumeix aquest càrrec. La magistrada Isabel Perelló és la nova presidenta del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. Després de setmanes de disputa i fins a 4 reunions fallides, finalment aquest matí els dos sectors de la cúpula judicial, els progressistes i els conservadors, han trobat un nom que els convenç a tots. Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, anem a pams d'entrada. Qui és Isabel Perelló?
Doncs és nascuda a Sabadell. Fins fa poc era magistrada del Tribunal Suprem a la secció contenciós administrativa. Té una llarga carrera. Va començar en un jutjat de Menorca, va passar després per Catalunya i també per l'Audiència Nacional, i avui s'ha convertit en la primera dona que ocupa la màxima autoritat judicial de l'Estat. Els que la coneixen diuen que és un perfil de consens amb una carrera solvent, tot i que no era la candidata preferida dels progressistes, era l'única que convencia l'ala dreta i per això s'ha apostat finalment pel seu nom, que ha obtingut un ampli suport, 16 vots a favor i només 4 en contra. Isabel Perelló va coincidir al Tribunal Suprem amb la ministra de Defensa, la també jutge Margarita Robles, amb qui té amistat. De fet, totes dues van plantar cara a l'anterior president del Suprem i li van retreure actituds masclistes.
A partir d'ara, Perelló no tindrà un mandat gens fàcil. Té reptes enormes al davant. Quins deures es trobarà damunt la taula a la màxima autoritat dels jutges a Espanya?
Doncs el més imminent és que haurà de recuperar el prestigi de l'òrgan de govern dels jutges, que ha estat anys en funcions per la disputa entre el PSOE i el PP. També haurà de cobrir els centenars de places vacants que s'han acumulat a molts tribunals per aquest bloqueig polític, i té altres reptes sobre la taula relacionats amb l'amnistia, perquè l'òrgan que presideix a partir d'avui haurà de resoldre la queixa que va presentar fa uns dies Carles Puigdemont contra el jutge Pablo Llarena, en què demanava que se'l sancioni per no aplicar-li l'amnistia.
El que sí que té ja, com a mínim d'entrada, és que en les primeres reaccions satisfà tothom.
Sí, satisfà dins de l'òrgan de govern dels jutges. Vocals com Inés Herrero han sortit a celebrar la decisió i a rebaixar les discrepàncies.
Como toda negociación, un tiro, una floja, pero nada más. Todas las vocalías nos sentimos contentos. Después de estos últimos 5 años que hemos pasado, pues yo creo que es algo que merece la ciudadanía y creo que hoy estamos de enhorabuena.
I també convenç a la política, el govern espanyol i el PP, que per primer cop estan d'acord amb un nom. Sentim Pilar Alegría, portaveu del govern, i Miquel Tellado, portaveu dels populars.
Además, una mujer progresista, una mujer catalana, una mujer, desde luego, con una trayectoria intachable, un currículum magnífico.
Celebro que los vocales del Consejo General del Poder Judicial hayan podido decidir sin presiones de ningún tipo a quien querían poner al frente del órgano.
I ja sabem que Isabel Perelló jurarà demà el càrrec davant del rei Felip VI i demà passat ja presidirà l'acte d'obertura de l'any judicial, que començarà aquest cop sense cap anomalia després de 5 anys de bloqueig.
A la segona hora del Catalunya Migdia ampliarem aquesta informació i coneixerem una mica millor Isabel Perelló, la màxima autoritat dels jutges espanyols a partir d'avui. Mentrestant, aquí a Catalunya, l'ampliació de l'aeroport del Prat torna a escena. Els socis d'investidura de Salvador Illa han advertit al nou govern que no acceptaran de cap manera una obra que passi per guanyar metres de pista. Ahir el president va avançar en una entrevista a Catalunya Ràdio i TV3 que reactivarà els treballs per decidir el futur de la instal·lació, i aquest anunci ha encès els ànims a Esquerra i als comuns. Escoltem la portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, i el portaveu dels comuns, David Cid.
No pot confondre la modernització d'una infraestructura com l'aeroport del Prat amb l'allargament de la pista.
No té cap sentit ampliar l'aeroport, i això vol dir no només ampliar o no la tercera pista, sinó que el que estem parlant és d'ampliar la capacitat, ampliar sense límit la capacitat de viatgers de l'aeroport del Prat.
Doncs la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, acaba de sortir al pas per calmar els ànims. Anem al Palau de la Generalitat. Núria Oriol, què diu el govern? Bon dia.
El govern no té cap posició ni decisió presa sobre quina ha de ser l'opció a executar per l'ampliació del Prat. Així ho ha reiterat una i altra vegada la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, durant tota la roda de premsa. Ha insistit que l'executiu s'esperarà a prendre una determinació un cop l'informe estigui enllestit per part de la comissió tècnica que avui el govern ha desbloquejat per modernitzar i millorar la capacitat del Prat, que s'espera per d'aquí 3-4 mesos. Ha refermat amb contundència que la solució definitiva respectarà els acords d'investidura amb Esquerra i els comuns, seguint els criteris mediambientals. Ha llançat així aquest missatge de tranquil·litat.
En cap cas entra en contradicció amb cap dels acords subscrits ni amb Esquerra Republicana ni amb els comuns. Precisament el que demanem a aquesta comissió és que ens faci aquesta valoració tècnica de quines possibilitats hi ha de millora per una infraestructura que està al límit de la seva capacitat per un costat i que és motor econòmic a Catalunya.
La consellera i portaveu ja s'ha posat en contacte amb el ministre de Transports i al llarg d'aquest mes està prevista una reunió.
Mentrestant, i enmig de la polèmica dels últims dies sobre la distribució i la gestió dels migrants menors d'edat que arriben a les Illes Canàries, el Consell de Ministres desbloquejarà una partida de 35 milions d'euros per ajudar les comunitats autònomes que gestionen la crisi migratòria. Entre les Canàries i Ceuta en rebran 15, la resta de comunitats 20 en total per cobrir els trasllats. El govern canari insisteix que la situació que pateix és límit. Madrid, Jordi Brascó.
Sí, és una partida que ja va ser acordada el passat mes de juliol durant la conferència sectorial de la infantesa celebrada a les Canàries. Ha de cobrir el trasllat de 347 menors d'edat, que és la xifra de trasllats voluntaris que les autonomies van pactar aleshores. Però més enllà dels menors, el debat migratori se centra en tots els migrants. El president canari, Fernando Clavijo, va declarar ahir que els migrants que arriben a les seves costes són competència de l'Estat. La ministra portaveu, Pilar Alegría, l'acaba de respondre amb contundència.
El señor Clavijo se está equivocando, porque yo sinceramente creo que todos los esfuerzos que está realizando y todas las decisiones que está trasladando, lo que tendría que hacer es emplearlas para convencer a su aliado en el gobierno.
Aquest aliat, el govern canari, és el Partit Popular, que al Congrés va votar en contra de la reforma de la llei migratòria proposada pel PSOE. Mentrestant, el govern canari insisteix en la situació límit que pateixen. Avui ens ho ha explicat el portaveu Alfonso Cabello al matí de Catalunya Ràdio.
¿Cuál es la situación? Colapso, desbordamiento, cansancio absoluto por parte de todo el personal vinculado a las ONGs, sanitario y resto de operadores que trabajan atendiendo a migrantes que están llegando a diario.
De moment, Canàries es repartirà amb Ceuta 15 d'aquests 35 milions d'euros desbloquejats avui, tot i que la xifra continua molt lluny de poder solucionar el problema.
De tot plegat en parlarem avui a partir de les 10 al Catalunya Nit en una entrevista amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo. Mentrestant, avui han d'arribar a Tossa de Mar una part dels 200 migrants que venen a l'Àfrica subsahariana, venen de l'Àfrica subsahariana. Així ho han confirmat des del govern espanyol. Tots són majors d'edat i s'estaran al municipi entre 15 dies i un mes. Anem a Tossa de Mar. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui han d'arribar unes 100 persones?
Sí, exacte. Segons el govern espanyol, 100 avui i 100 demà, i es preveu que arribin a un hotel d'aquí del centre de Tossa. La majoria són de Mali i ara venen de diferents punts de l'estat espanyol. Tots ja han tramitat el permís per tenir dret d'asil com a persones refugiades. S'han d'estar aquí, ens diuen des del govern espanyol, entre 15 dies i un mes, mentre entitats socials i ONGs estudien amb el Ministeri cas per cas per rebre ajuda o per reagrupar-se amb familiars que hi hagi aquí. Entre els veïns, el que hi ha dubtes és per saber què passa si s'han de quedar aquí més temps.
Que la situació és delicada. Ara, tindria que ser un repartor que si fos molt ben repartit.
Me sembla molt bé que tingui aquesta gent aquest ajut, però hi ha llocs més adequats. Home, estem en un lloc turístic i tampoc no hi ha cap indústria que puguin tenir després.
La preocupació entenc que és més a llarg termini.
Correcte. Què passarà després?
Per ara no se sap a quina hora han d'arribar. Ens ho acaben tot just ara mateix de confirmar des de la subdelegació del govern i el que sí que podem afegir és que tots 200 són majors d'edat.
Doncs veurem com és aquesta arribada que s'han de produir entre avui i demà aquí a Tossa de Mar. Però ja sabem que ja fa temps que una de les rutes que s'utilitzen per arribar a Europa és a través de les Illes Balears. És una ruta més complicada, però que últimament s'està utilitzant molt. I avui és un dia especialment actiu en aquesta ruta perquè a les illes hi han arribat per mar més de 300 persones en poc més de 24 hores. Un centenar dels migrants ho han fet en una sola barcassa al sud d'Eivissa. De fet, seria l'embarcació amb el nombre més elevat de migrants a bord interceptada a les illes des que hi ha registres. Les altres pasteres han arribat a Formentera i a Mallorca. Gairebé totes les persones són d'origen magribí, excepte alguns de subsaharianes, i estan en bon estat de salut. En el que portem d'any, per aquesta via han arribat més de 2.800 migrants, nombre que ja supera el total del que fins ara, l'any passat, els de més arribades, que va ser l'any 2022. Més coses. El Partit Popular de Barcelona demana desconvidar de la Mercè la ciutat marroquina de Casablanca per vulneració dels drets LGTBI, Sara Canyeter.
Sí, el portaveu dels populars al consistori, Daniel Cirera, ha apel·lat directament a la condició homosexual de l'alcalde Jaume Collboni i ha recordat que a Casablanca ser homosexual està penat amb fins a 4 anys de presó. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Crec que Barcelona ha de ser molt clara, molt ferma, dient que una ciutat, un país on es vulneren els drets fonamentals, els drets humans, on una persona que simplement per declarar-se homosexual pot anar a la presó, no crec que sigui una ciutat que la ciutat de Barcelona hagi de convidar.
El Partit Popular explica que fa dies que va traslladar aquesta petició a l'alcalde, però que no ha obtingut resposta.
I tornem a les illes, perquè finalment el Partit Popular ha salvat Gabriel Lecén a la presidència del Parlament Balear. El d'avui era un ple extraordinari amb un únic punt de l'ordre del dia, votar la possible destitució del dirigent de Vox després que, ho deveu recordar, estripés unes imatges de les represaliades pel franquisme. Doncs bé, el Partit Popular s'ha abstingut i, per tant, ha facilitat que Lecén continuï al capdavant de la cambra. Palma, Caterina Carmany.
El PP, conscient que necessita l'extrema dreta, tira pilotes fora. Sentim el seu portaveu, Sebastià Sagreres.
Espero que de tot això n'aprengui, senyor Lecén. El Parlament, jo ja li vaig dir, no és el seu cortijo, vostè ha de tornar a la institucionalitat. Pel que és evident, tampoc, és que no poden donar de cap manera suport en aquesta iniciativa del Partit Socialista.
I salva Gabriel Lecén, que continua afirmant que les components de la mesa el van provocar.
I les expulsé, alargando entonces, al mismo tiempo, la mano para cerrar el ordenador. Ningún manotazo, como se han hartado de decir, ningún manotazo, sino cerrar el ordenador con normalidad. Sí, y poner así fin a aquella sucesión intolerable de infracciones del reglamento.
L'oposició es posa les mans al cap acusant Marga Proens d'estar sotmesa a Vox, encara que l'extrema dreta hagi trencat el pacte de governabilitat.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè el mes d'agost és un mal mes pel mercat laboral i aquest any no ha estat una excepció. Ha crescut l'atur de prop de 9.000 persones a Catalunya i l'afiliació a la Seguretat Social ha caigut de 64.000 persones. Al darrere d'aquestes dades hi ha, sobretot, l'acabament al juliol de contractes de l'àmbit de l'ensenyament. Pilar García.
Doncs sí, que es reflecteixen a les estadístiques del mercat laboral a l'agost, com explica el secretari d'Ocupació, Enric Vinaixa.
Els impactes de l'activitat que van tenir efectes al juliol del 2024 a nivell de registre d'atur i d'afiliació, doncs, tenen la traslació doncs, a l'agost del 24. Sent el sector en un sentit ampli, en el sector de l'educació, en el qual s'inclou, evidentment, el lliure educatiu, el que ha tingut un major impacte.
I a finals d'agost també s'acaben alguns contractes relacionats amb les activitats turístiques. Per això l'atur ha pujat, sobretot, al sector serveis. I ha crescut a totes les demarcacions, especialment a Lleida i Girona. Des de la patronal Pimec, Josep Ginesta creu que el mercat de treball és ineficient i que s'ha d'aprofitar l'arrencada del nou curs polític a Catalunya i a Madrid, on hi ha negociacions en marxa en l'àmbit laboral, per corregir-ho.
Nou curs, nou govern, reformes a la vista i que s'enfoquin per la millora de l'eficiència del mercat, perquè no podem seguir sumant persones a l'atur mentre les empreses tenen llocs de treball creats tendents a cobrir perquè no troben la persona per cobrir-ho.
A Catalunya hi ha apuntades a les llistes de l'atur 360.000 persones.
Passant 6 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Aquest 11 de setembre
és el sorteig de la grossa de la Diada.
Per només 5 eurets,
2 milions d'eurassos.
Tots a comprar un bitllet.
I totis.
Sabies que cada cop que jugues a la grossa de la Diada millores la vida de la nostra gent gran?
A tu et poden tocar 2 milions, però a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Catalunya migdia.
Fa l'efecte que aquest any serà tranquil. Però al matí de Catalunya Ràdio, aquest any passaran moltes coses. Agafeu-vos fort, que ens ho passarem bé.
Atreveix d'escoltar-nos. El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. De dilluns a divendres, de 6 a 1.
Teníem moltes ganes de tornar.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Nova massacre amb míssils russos que acabem de conèixer a l'est d'Ucraïna. Dos projectils han matat una quarantena de persones i n'han ferit 180 a la població de Poltava, Sergi Roca.
Sí, unes xifres que els situen ja d'entrada en un dels episodis més sagnants en els 2 anys i mig de guerra. Segons el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, Rússia ha llançat dos míssils balístics que han fet miques un centre d'entrenament militar a Poltava, una població situada entre Kharkiv i la capital, Kiev. Zelensky ha aprofitat aquest nou atac i cop al seu exèrcit per reclamar més ajuda dels aliats occidentals en forma de defenses antiaèries i d'armament de llarga distància per respondre a Moscou, en aquest cas al seu territori. També avui, una mica més al sud, un altre atac rus ha matat 3 civils i també hi ha hagut danys a infraestructura ferroviària.
Però mentrestant, Vladimir Putin ha tornat a desafiar Occident. Aquest matí ha estat rebut amb catifa vermella a Mongòlia, tot i l'ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional. És la primera visita del president rus a un estat que és membre d'aquest tribunal. que el reclama, recordeu, per jutjar-lo per suposats crims de guerra a Ucraïna. El president rus s'ha entrevistat amb el seu homòleg mongol, amb qui vol ampliar la cooperació energètica. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Tots els honors per a un president rus tranquil i distès a Mongòlia, país signatari del tractat fundacional d'un acord que reclama Vladimir Putin per presumpta deportació il·legal de criatures ucraïneses a Rússia. L'empremta soviètica és visible en els edificis de la plaça central d'Ulan-Bator. També el passat gloriós, l'estàtua de Genghis Khan, que va regnar sobre tot el que avui són Rússia i la Xina. Però la història és història i ara Mongòlia no té sortida al mar ni a cap altre país que no siguin Rússia i la Xina. Putin vol assegurar-se la construcció del gasoducte transmongolià que ha de dur gas natural a la República Popular i avui deia que la cosa avança. Sentim el president rus.
Hem acabat el disseny dels requeriments per al gasoducte Soyuz-Vostok de més de 1.000 quilòmetres que connectarà Rússia, Mongòlia i la Xina.
Mongòlia, una democràcia jove encara en mans de les elites corruptes, només hi té a guanyar, si és que pot fer una altra cosa, en mantenir bones relacions amb tots dos gegants. Els temps soviètics compartits queden lluny, però Rússia subministra al govern d'Ulan-Bator el combustible i l'electricitat que necessita. La majoria del carbó i minerals rars que exporta Mongòlia van a la Xina. Igual que Pequín, el govern mongol no ha condemnat mai la invasió russa d'Ucraïna.
Sobre aquesta visita de Vladimir Putin a un país que és membre del Tribunal Penal Internacional, Elisenda Calvet, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona, en una entrevista a Catalunya Informació, reconeix que la geopolítica passa sovint per sobre del dret, però encara que Mongòlia no el detingui, Putin no té llibertat de moviments, diu.
Si mirem els viatges oficials que ha fet Putin en els últims mesos, bàsicament s'ha limitat al seu soci de Xina, que no forma part de l'acord, i després doncs, els països limítrofes, no? Bielorússia, Uzbekistan, Corea del Nord, Vietnam, Kazakhstan, Azerbaijan... És a dir, això en el fons t'acaba limitant, perquè ell no podrà viatjar tranquil·lament a 124 països.
De fet, l'any passat ja no va anar a Sud-àfrica, a la cimera del grup BRICS, on va haver de participar per videoconferència per por de ser precisament detingut. I el papa està de viatge oficial a Indonèsia, el país amb més musulmans del planeta. És la primera part d'un periple de 12 dies que el portarà a Papua Nova Guinea, al Timor Oriental i a Singapur. És el viatge més llarg i ambiciós del seu pontificat, amb un total de 33.000 quilòmetres, Quim Olivares.
Sí, el papa de 87 anys i en cadira de rodes ha aterrat a Jakarta i l'han baixat de l'avió amb un ascensor. Avui no estava previst cap acte oficial per permetre que descansi després d'un vol de 13 hores des de Roma, però se l'ha vist saludant nens, orfes i migrants. A Indonèsia visitarà la mesquita principal de la capital i farà una missa per 70.000 persones. A Papua Nova Guinea viatjarà a una població remota per reunir-se amb missioners argentins. A Timor Oriental, un país que va aconseguir la independència el 2002, farà una missa al mateix lloc on el 89 Joan Pau II va consolar els catòlics que van patir l'ocupació Indonèsia, i acabarà a Singapur en una visita per millorar les relacions amb la Xina. El papa francès té una agenda maratoniana amb una quarantena d'actes per rellençar el diàleg amb l'islam, donar suport a les petites comunitats catòliques i alertar de les conseqüències del canvi climàtic.
Deixem la informació internacional. Tenim nou cas de violència masclista a Castelló de la Plana. Una dona de 47 anys ha mort a mans suposadament de la seva parella, que s'ha entregat en una comissaria dels Mossos d'Esquadra de Barcelona, Mònica Mas.
Els Mossos van contactar amb la Policia Nacional de Castelló de la Plana, que es va desplaçar al domicili on actualment convivia la parella, i va localitzar el cos sense vida de la dona. La víctima tenia dos fills, va estar al sistema d'assistència a les víctimes de violència masclista fins al març del 2023, quan van decaure les mesures judicials i de protecció. Així ho ha comunicat la delegació del govern espanyol, la delegada del govern espanyol a València, Pilar Bernabé.
No había ninguna medida interpuesta activa. En el 2023 fue cuando se desactivó y ahora haremos un estudio y un seguimiento de cómo ha sido y qué ha sucedido exactamente.
El detingut acumula 3 sentències per delictes d'amenaces, maltractaments i trencament de condemna respecte a la víctima. La darrera sentència per un trencament de mesures judicials es va dictar el març del 2022 i a través d'ella es va imposar a l'home una pena de 8 mesos de presó que va complir fins al novembre del mateix any. La delegada del govern espanyol ha remarcat que la dona assassinada era molt vulnerable perquè també havia estat víctima de violència masclista per part d'una parella anterior que actualment compleix pena de presó. El detingut passarà a disposició judicial les pròximes hores.
La marca esportiva del grup automobilístic Volkswagen, Cupra, ha fet la seva presentació mundial d'un nou model, Terramar, en el marc de la Copa Amèrica de Barcelona. És un vehicle híbrid que es fabricarà a Hongria i amb el qual la marca es proposa atreure nous clients amb un disseny que combina la línia esportiva amb unes altes prestacions. Barcelona, Joan Garcia.
El nou Terramar és un vehicle esportiu utilitari de 4 metres i mig de llargada, híbrid, endollable i també en versió gasolina. L'última aposta de la marca de la matriu Volkswagen combina el disseny clarament esportiu, característic de Cupra, amb altes prestacions de rendiment. El seu president, Wayne Griffiths, l'ha definit així a l'acte de presentació mundial que s'ha fet aquest migdia a l'antic IMAX Port Vell, que ara acull el centre de divulgació de la Copa Amèrica de Vela.
Terramar és on la terra es troba amb el poder del mar. Cupra és el punt de connexió entre el disseny i la funció. El lloc on el disseny va més enllà de la funció.
El nom homenatge a l'antic autòdrom centenari de Terramar a Sitges, el primer circuit oval que va existir a l'Estat. A la presentació han intervingut el director de cinema Juan Antonio Bayona, ambaixador de Cupra, i Grant Dalton, manager de l'Emirates Team New Zealand, el vigent campió de la Copa Amèrica.
I mentrestant s'endureixen les condicions per tornar allò que hem comprat per internet. Cada vegada més comerços estan reduint els dies per poder fer les devolucions o fins i tot les cobren, com fa la cadena de moda Zara per recollides a domicili, Pilar García.
L'experta en dret de consum, Esther Lorente, recorda que la llei estipula que tenim com a mínim 14 dies per tornar les compres online i que si ens cobren per fer la devolució, ens ho han d'especificar abans, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Ens ho han d'avisar. Tot el que ens hagin de cobrar de més en el moment que estem fent la compra dins de la pàgina web, ens han de dir que això tindrà un sobrecost i el cost que tindrà. El problema que tenim és que sí que és veritat que hem de poder tenir dret a aquesta devolució perquè no hem vist el producte, però molta gent ha fet com un ús una mica abusiu.
Segons un estudi de l'Institut d'Economia Mastercard, a Espanya es tornen una de cada quatre compres que s'han fet per internet i encapçala el rànquing de devolucions juntament amb Alemanya i el Regne Unit.
Productors de pistatxo de la plana de Lleida han trencat el contracte que tenien amb el grup agroalimentari Borges, amb seu a Tàrrega, perquè consideren que els paguen la collita per sota del preu de mercat. L'empresa ho nega i assegura que les liquidacions són les que s'havien pactat amb els pagesos. Lleida, Estela Bussoms. No tenim a punt aquesta comunicació amb Lleida, per tant, d'explicar aquesta polèmica entre els pagesos productors de pistatxo i el grup Borges i aquest trencament de contracte. Mentrestant, l'augment de visitants als espais naturals afecta la vida dels animals que hi viuen. Per avaluar aquest impacte, s'han col·locat càmeres de fotos i gravadores de so en 4 parcs naturals diferents de Catalunya. Amb els resultats que s'obtinguin, es vol impulsar un model de turisme més respectuós. Girona, Núria Paraire.
Bon dia. L'estiu és un període clau per a l'estudi perquè coincideix el pic de visitants als parcs naturals amb l'època de cria de moltes espècies. Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya van iniciar l'estudi a l'abril i durarà 2 anys. Durant el recorregut dels camins han posat càmeres de fotos que s'activen amb el moviment i gravadores de so i en recopilen les dades que es registren. L'especialista que coordina l'estudi, Mariano Feldman, explica que l'objectiu és idear un model de turisme forestal que no alteri el dia a dia dels mamífers ni dels ocells.
Los resultados del estudio nos permitirán saber qué medidas de gestión hace falta implementar en estos espacios para compatibilizar las visitas con la conservación de hábitats y la biodiversidad.
Aquest estudi s'està fent al Parc Natural del Montseny, a l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa, també al Parc Natural dels Ports de les Comarques de Tarragona i a la Reserva Nacional de Caça de Bou Mort a la demarcació de Lleida.
Passen 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Agarra-lo. Ocasió Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agarra-la tu. Que canga, que precio me renta un montón. Agarra-lo, agarra-lo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts a 2 quarts. Hi ha vida fora del planeta Terra? Una gran exhibició al Cosmocaixa debatrà si existeixen o no els extraterrestres des de la ciència i la cultura popular. És un dels plats forts de la nova temporada expositiva de la Fundació La Caixa, juntament amb la mostra dedicada al personatge d'Alici al País de les Meravelles, que es veurà al Caixa Fòrum Barcelona després d'un gran èxit a Londres, Montse Mas.
L'exposició immersiva i lúdica als mons d'Alici sobre el popular imaginari de Lewis Carroll arribarà a Caixa Fòrum el 17 d'octubre de la mà del Museu Victòria i Albert de Londres per transportar el públic a un món de fantasia. Isabel Salgado, directora d'exposicions de la Fundació La Caixa.
Jugarem amb canvis d'escala, de color, de forma... El propi espectador se sentirà que formarà part de les narracions de la novel·la.
A l'abril serà el torn d'una producció pròpia dedicada als anys convulsos de la República de Weimar a l'Alemanya d'entreguerres, i al maig arribarà un dels plats forts de la temporada, l'exposició Rubens i els artistes del barroc flamenc, feta amb les col·leccions del Museu del Prado.
Una exposició que només es podrà veure a Barcelona per la importància dels fons que venen. Hi haurà pintures excepcionals com el Judici de París, el naixement d'Apolo i de Diana, juntament amb gravats, dibuixos, ivoris, objectes de plata, llibres, etc.
En el seu 20è aniversari, el Museu de la Ciència Cosmocaixa es preguntarà si hi ha vida més enllà de la Terra, amb una exposició artística i científica sobre els extraterrestres.
I com la cultura popular també ha influït en aquest debat científic, la literatura, el cinema, l'art.
El Planetari del Cosmocaixa estrenarà 2 noves projeccions sobre la biodiversitat sota Terra i els forats negres.
I d'exposicions al cinema. La premsa especialitzada internacional es rendeix a l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar, que va provocar una increïble, com diu Variety, ovació de 17 minuts en la seva presentació a Venècia. Per tant, ja és una de les favorites a guanyar el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia. Una de les seves rivals serà The Brutalist, protagonitzada per Adrien Brody, que dona vida a un arquitecte hongarès que intenta refer la seva vida als Estats Units després de la Segona Guerra Mundial. El director de la pel·lícula, Brady Corbett, vol homenatjar tota una generació d'arquitectes europeus esborrats per la guerra. Enviat especial a Venècia, Marc Ruiz.
The Brutalist és un edifici de 3 hores i mitja on Corbett construeix una muntanya de dificultats que el protagonista haurà de superar per fer realitat el seu somni. Tornar a aixecar un edifici d'estil brutalista on hi condensa tot el patiment que ha viscut durant la Segona Guerra Mundial i els abusos que viu com a immigrant pobre i rebutjat als Estats Units. L'actor que interpreta l'arquitecte fictici Laszlo Thoth és Adrien Brody, de mare també hongaresa, que va aconseguir fer carrera a Nova York. El director Brady Corbett assegura que ha volgut trencar tabús.
Estic molt emocionat avui perquè hi he estat treballant durant 7 anys i tenia la sensació que la pel·lícula era necessària cada dia durant bona part d'una dècada. Aquesta pel·lícula fa tot el que ens han dit que no hem de fer.
I potser per aquesta raó ha generat opinions contradictòries entre el públic. Corbett ha criticat, per cert, que la cinta rodada en 70 mil·límetres es veiés malament a la mostra per culpa d'un projector mal ajustat.
A Figueres estan d'aniversari. El Museu Dalí fa 50 anys. Avui han presentat tots els actes que han preparat pel dissabte dia 28, tot recordant la festa que es va fer l'any 1974 en la seva inauguració. Fèlix Martín.
El mestre pastisser, Cristian Escrivà, serà l'encarregat de fer un gran pastís d'aniversari i amb la col·laboració dels pastissers de Figueres. També faran galetes commemoratives amb la forma del típic pa de línia amb 3 crostons. A més, el dia 28 es repartiran bigotis delineants i a partir de mitja tarda hi haurà música, gegants, i quan sigui fosc, la projecció d'un videomapping a la façana del museu. L'objectiu és molt clar, segons Montse Hagué, directora de la Fundació Dalí, i Mariona Seguranyes, regidora de Cultura de Figueres.
Per enaltir Dalí, el seu teatre-museu i, com no, la seva ciutat natal, i que sigui una celebració col·lectiva.
L'existència del Teatre-Museu Dalí, innegablement, ha transformat i ha canviat la ciutat de Figueres, tant urbanísticament com culturalment com econòmicament.
I, entre d'altres, es farà una reedició limitada del cartell inaugural de la mateixa inauguració del Teatre-Museu Dalí del 1974.
L'Espai Texas presenta temporada amb un segell consolidat i una programació tant en cinema com en teatre que aposta per la qualitat, la proximitat i l'autoria catalana contemporània, Marta Vives.
8 mesos després d'aixecar persiana, el Texas es referma com una de les sales de referència de Gràcia amb un públic fidelitzat. 3 pel·lícules de producció catalana han estat les més vistes: Criatura, Mamífera i Saben aquell, i Zona Passola.
Sí que intentem triar pel·lícules que hagin funcionat amb autories fortes, perquè aquesta és una mica la imatge de la casa.
I 15 muntatges formen part de la programació teatral. Són reposicions com Llegat de Daniel J. Meyer, Sucia, de Bàrbara Mestanza, o Austràlia, d'Israel Solà. Estrenes com el nou musical de Joan Vázquez o un nou text de Marta Butxaca. I una producció pròpia d'un dels textos més celebrats del teatre català, El principi d'Arquimedes, de Josep Maria Miró. Sem Pons n'és el director artístic.
El principi d'Arquimedes és un espectacle que no ha fet prou funcions a Catalunya i que moltíssima gent més l'hauria de veure. Esperem que la gira aquesta vegada fructifiqui, que molta més gent, a part d'aquí a Barcelona, en el Texas, el pugui veure.
L'objectiu de la Texas és que els muntatges puguin saltar a sales més grans.
I una última cosa. A Lleida ha començat una campanya popular per pagar el nou orgue de la Catedral Nova. L'han portat des del Japó, on el tenien en un auditori que s'ha reconvertit en teatre. Lleida, per Joan Álvarez.
L'operació ha costat prop de 500.000 euros. Administracions, entitats i empreses privades n'ha finançat la meitat i per això ara es busquen donatius personals. Francesc Xavier Jausset és l'ecònom del Bisbat de Lleida.
La fundació que ens ho va donar, ens ho va donar. Però es va tindre que desmuntar, es va tindre que posar en uns containers, es van tindre que portar fins als ports de Barcelona i es va tindre que muntar. I és el que estem, amb aquesta campanya, estem intentant financiar-ho.
L'orgue es va començar a muntar al maig i s'estrenarà el 29 de setembre, coincidint amb Sant Miquel, festiu a Lleida.
Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui escoltarem Joan Laporta.
Sí, gairebé una hora i mitja de roda de premsa del president del Barça, on ha fet balanç del mercat de fitxatges i un repàs de la situació econòmica del club.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Feia 2 mesos que Joan Laporta no parlava. L'última aparició pública va ser aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, el 8 de juliol, amb el Francesc Garriga. Allà Laporta va dir que estaven preparats per fer front a una operació de fitxatges com la de Nico Williams. 8 setmanes més tard, el mercat de fitxatges s'ha tancat i Nico Williams no ha arribat al Barça, segueix sent jugador de l'Atlètic Club. Avui era el dia de sentir explicacions i les ha sentit en directe des de l'Auditori 1899, el Ramon Salmurri. Salmurri, bona tarda.
Què tal, Laia? Bona tarda.
Tenim molts noms propis per sentir, molts moments de Joan Laporta, però vaja, un dels principals dubtes que s'havia de resoldre era de caire econòmic, perquè el Barça aquest estiu, n'havíem parlat molt també aquí al Catalunya Migdia, que sempre dèiem era a punt d'arribar a la norma 1-1, que hi ha normalitat per inscriure jugadors, i al final no ha estat així. Què ha explicat Joan Laporta?
Doncs mira, Joan Laporta ha estat molt clar, no sé si convincent, això ja ho definiràs tu, però molt clar a l'hora de justificar el perquè el club no ha entrat en la norma 1-1. Bàsicament, perquè no ho hem volgut. Això és el que ha dit Joan Laporta. Ha aclarit que tot ve a tomb de l'acord amb Nike, que el podien haver signat, però que han preferit mantenir la negociació oberta per aconseguir, ha dit, el millor contracte esportiu del moment.
Que podíem haver solucionat si haguéssim volgut firmant, doncs, el contracte d'equipament de la samarreta. Ho podíem haver fet, però crec que ens haguéssim precipitat, perquè nosaltres el que treballem és en interès del Barça. Estem treballant perquè aquest sigui el millor contracte del mercat, i si bé es podia signar aquest estiu i hagués estat el millor contracte del mercat, pensàvem que encara es podia millorar més.
Aleshores, què li cal al Barça per poder entrar a operar en aquesta norma 1-1 del fair play financer de la Lliga? Doncs bàsicament 60 milions d'euros. Així ho ha xifrat el president Joan Laporta. Uns 60 milions d'euros que queda clar que, segons el president, vindran d'aquest acord amb Nike. La idea és que al mes d'octubre tot això estigui tancat. Si no fos així, si no s'hagués arribat encara a l'acord amb Nike, es podrien buscar fórmules alternatives. Una d'elles passaria, per exemple, per l'aval.
Doncs tot això té a veure amb les qüestions més econòmiques. El fet que no s'hagi aconseguit aquesta norma 1-1 ha fet que el mercat de fitxatges pel Barça no hagi estat tan productiu, segurament, com s'esperava en un inici. Tot i així, el president del Barça ha fet un balanç també d'aquestes arribades i de les sortides.
satisfet, content, són paraules que han sortit de la boca del president Joan Laporta, que ha reforçat poderosament la figura del director esportiu de Deco, un Deco que quan ha acabat l'acte s'ha aixecat a abraçar Joan Laporta. Un president blaugrana que ha definit Dani Olmo com a prioritat absoluta del mercat d'estiu, no ha volgut parlar de Nico Williams, però sí de Ilkay Gundogan, un Gundogan que va dir públicament que marxava per ajudar al Barça. Avui Laporta ha dit que no, que si surt és només per una qüestió esportiva.
Después de una reunión de Gundo con Flick y después, imagino él, de valorar la situación que tenemos en la plantilla, deportivamente, pues él ha decidido pues, que quería irse. En este sentido, para nosotros ha sido una opción deportiva, una decisión única y exclusivamente deportiva. Que luego haya tenido, ya porque he oído que sí, ha sido una decisión económica. No. Además, ha tenido unas repercusiones económicas que nos han ido bien.
També l'hem vist satisfet amb el tècnic, amb Hansi Flick, i amb l'inici que està tenint l'equip.
Bàsicament perquè Flick està complint amb el que li demana. Ha explicat Laporta que és una persona molt exigent, que surt enfadat fins i tot d'un partit perquè l'equip, ha explicat Laporta, només ha pressionat fins al minut 70 i que ara mateix l'equip, el vestidor, es viu un gran ambient a dins de la pròpia plantilla. I en aquest sentit també ha parlat de Robert Lewandowski, un jugador que, diu Laporta, necessitava un impuls. I compta amb el detall que ha explicat el president del Barça sobre Robert Lewandowski.
És un jugador compromès amb el club, i això ho puc assegurar, perquè quan ell ha sentit que sí, doncs, per arribar al fair play doncs havíem de fer alguns esforços, ell ha ofert el seu contracte, que això, doncs, per mi, doncs, és una... li agraeixo molt, li vaig dir que no era necessari.
Doncs interessant, aquest oferiment de contracte que va dir per ajudar el club a inscriure jugadors de Lewandowski aquesta tarda. Al tot costa explicarem més detalls, però ràpidament, Salmurri, algun altre nom propi, alguna altra cosa que vulguis destacar?
Mira, dues qüestions. La primera, que manté, diu el president del Barça, els terminis de retorn a l'Spotify Camp Nou, per tant, la idea és abans de final d'any jugar un partit allà, i segon, que en la junta del 26 de setembre presentaran els resultats ordinaris positius, que és el primer cop que passen els darrers 7 anys de la història de l'entitat.
I encara relacionat amb el Barça, una altra nova mala notícia, diríem, per Hansi Flick, tot i que està vivint aquests moments d'eufòria, diríem, en l'entorn. Però vaja, una nova lesió. Després d'un estiu de bojos, Fermín s'ha trencat. El migcampista del Barça estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa per una lesió muscular al quàdriceps esquerre. S'ha lesionat amb la selecció sub-21. El lloc de Fermín l'ocuparà el blaugrana Pablo Torre. Marcos García.
Fermín juga a l'Eurocopa. Fermín juga als Jocs. Fa una mínima aturada per vacances al Barça. Comença la Lliga i Fermín torna a marxar amb la sub-21. I Fermín es trenca, es lesiona. La baixa amb migcampista del Barça torna a posar sobre la taula la densitat del calendari. N'ha parlat el porter català de l'Arsenal i de la selecció espanyola, David Raya.
Decir a Fermín que tenga una pronta recuperación y que sea lo más mínimo posible. Sabemos cómo es el calendario, ¿no? Todo lo congestionado que está. Hay que intentar cuidarse lo máximo posible y a la mínima molestia que tengas intentar parar y cuidarte lo máximo posible, como he dicho. Entonces, sobre el calendario, que es muy apretado, pero bueno, hay que seguir el trabajo y mirar para hacia adelante.
La selecció espanyola absoluta és baixa. El porter de l'Atlètic Club, Unai Simón, per lesió. Així doncs, tot apunta que David Raya serà el porter titular del Sèrbia-Espanya dijous, partit de la Nations League.
I el Girona, l'actualitat passa pel davanter neerlandès d'Anjuma, l'última incorporació del mercat d'estiu del club gironí, que ha estat presentat oficialment aquest migdia, Eduard Solà.
D'Anjuma ja va tenir minuts diumenge passat al Sánchez-Pizjuán, on, curiosament, i ha jugat dos cops en gairebé només una setmana, amb el Villarreal i després amb el Girona. Amb el Villarreal va marcar dos gols en les dues primeres jornades i diu que ja estava bé, però que la trucada del Girona ho va canviar tot.
Creo que en Villarreal he empezado bien, pero cuando el club aquí han hablado conmigo puedo sentir la ambición y la determinación también. El proyecto aquí para mí está muy bien y creo que es una buena oportunidad para mí para estar aquí también.
El Girona es trobarà amb molta competència al davant i creu que això és molt bo. Diu que el fet de poder tornar a jugar a la Lliga de Campions va ser una de les coses que el va fer decidir a canviar d'equip. Amb Emery a la banqueta i amb Danjuma a l'equip, el Villarreal va arribar a les semis de la Lliga de Campions la temporada 21-22. I el davanter dels Països Baixos creu que aquesta ha de ser l'ambició.
Este club para mí es muy especial. No es el más grande club del mundo, pero es muy familiar y aquí siento que el entrenador y los jugadores no solo quieren jugar, quieren competir también. Es el primero año en la Champions y creo que cuando he jugado en la Champions con Villarreal hemos estado en les semis. Esta és la mentalitat.
El Girona, sense sis dels internacionals que té del primer equip, s'entrenarà encara uns dies abans de tenir la festa al cap de setmana.
Hem repassat l'actualitat del Barça, del Girona i ara de l'Espanyol, que treballa aquests dies d'aturada per consolidar la dinàmica ascendent de l'equip. Després d'un inici complicat, els blanquiblaus han sumat 4 als últims 6 punts, amb molts jugadors, Sergi Andreu, que encara s'han d'acabar d'adaptar a l'equip.
Sí, de tot plegat n'ha parlat aquest migdia als mitjans del club, justament un dels nous, Álvaro Tejero. D'entrada ha explicat que l'adaptació dels nouvinguts va per bon camí, que l'equip es troba cada cop millor a la categoria. L'aturada, diu, ha de servir per enfortir el grup y corregir todo el que no se ha hecho bien en aquests primers partits.
Sirve un poco para todo, para asimilar lo que han sido estos 4 partidos, ver bien todas las cosas que hemos hecho, las buenas, las malas, corregirlo, seguir insistiendo también en lo bueno. Tenemos que seguir trabajando y que la vuelta al parón pues sea más de lo mismo que estos últimos 2 partidos. Un equipo comprometido, que lucha hasta el final y se deja todo y siempre pensando en ganar.
El retorn a la competició de l'Espanyol tornarà a ser a casa davant de l'Alavés dissabte de la setmana vinent.
I relacionat amb la Lliga de Futbol, una notícia que s'ha sabut fa pocs minuts. El davanter del València, Rafa Mir, ha estat detingut per la Guàrdia Civil per un possible cas d'agressió sexual que el futbolista hauria comès al seu domicili particular contra 2 dones d'uns 25 anys. A més de Rafa Mir, hi ha un altre home detingut, segons les primeres investigacions, i les víctimes que han interposat una denúncia per aquests fets van haver de ser ateses també en un hospital de València. El futbolista està traslladat als calabossos de la comandància de la Guàrdia Civil de València, on es troba pendent de trasllat per prestar declaració davant el jutge. Fem ara una petita pausa i quan tornem...
Me cuesta hasta decirlo, ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país.
Així d'emocionat estava Luis Suárez anunciant que aquesta matinada, que divendres dirà adeu a la selecció de l'Uruguai.
Catalunya migdia. Vols unes vacances inoblidables?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Endinsa't en una experiència única plena de natura, aventura, relax, cultura, gastronomia. Aquí ho tens tot.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Viladecans Cartells presenta un recorregut visual per la trajectòria de l'artista Joan Pere Viladecans.
Vinculat sempre als moviments socials i culturals de Catalunya, Viladecans ha fet més de 100 cartells per a pel·lícules i obres de teatre, llibres i festivals de poesia en favor de l'oficialitat del català i dels drets humans.
L'exposició recull la més àmplia selecció de cartells que s'ha fet fins avui.
Fins al 15 de setembre al Museu d'Història de Catalunya.
Senyeres als cims, als carrers, als balcons, com a capes, a les solapes, senyeres arreu. Moltes senyeres, però amb un significat propi per cadascú. Perquè sota la senyera hi cabem totes i tots. Una història feta de milions d'històries personals que s'acaben trobant en un mateix cor. Gran i obert. Orgullós de ser plural. Molts catalans i catalanes. Una sola Catalunya. Molts cors. Un sol batec. Diada Nacional de Catalunya 2024. Generalitat de Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El sentíem abans de la pausa. Luis Suárez ha anunciat aquesta matinada que divendres jugarà el seu últim partit amb l'Uruguai. L'exdavanter del Barça deixa la selecció del seu país després de jugar-hi 17 anys i de ser-ne el màxim golejador i una referència, Udal Serra.
Emocionat i amb la veu entretallada, Luis Suárez ha fet saber que la matinada de divendres a dissabte jugarà el seu últim partit amb l'Uruguai davant el Paraguai. Suárez ho deixa amb 37 anys, 143 partits com a internacional i 69 gols marcats, la qual cosa el converteix en el màxim golejador de la història de la selecció uruguaiana.
Es el momento, creo que indicado, pero me voy con la tranquilidad de que hasta el día viernes di todo lo que podía por la selección y el máximo. No tengo nada para reprocharme en ningún momento. Que me retire yo y que no me retiren las lesiones, como muchas veces se ha dicho, que me dejen de llamar por alguna cosa u otra. Eso a mí me reconforta mucho.
L'exjugador del Barça, Liverpool, Ajax i Atlètic de Madrid, entre d'altres, va debutar amb la selecció absoluta de l'Uruguai al febrer del 2007, quan només tenia 19 anys, i durant tot aquest temps ha disputat 4 Mundials i 5 edicions de la Copa Amèrica. Destaca la del 2011, en què l'Uruguai va ser campió i a Luis Suárez el van escollir millor jugador del torneig.
En tenis, avui tenim dues cites importants, els quarts de final del US Open. Paula Badosa se la juga aquesta tarda al quadre femení individual i al vespre serà el torn de Marcel Granollers als dobles masculins.
A les 7 de la tarda, Paula Badosa juga contra la nord-americana Emma Navarro als quarts de final de l'obert dels Estats Units de tenis. La bagurenca, número 29 del món, s'enfronta a la número 12 del rànquing mundial. Escoltem Badosa.
Yo le dije, quiero estar entre las mejores del mundo. Ya sabéis qué ranking es eso, no hace falta que lo diga, pero creo que voy dando pasos grandes y es la segunda vez solamente que estoy en unos cuartos de final desde 2021, entonces eso también es muy buena señal.
De fet, si passa la semi, seria la primera vegada que Paula Badosa juga en aquesta eliminatòria, en un gran slam. Els dobles masculins, ja ho has dit, el català Marcel Granollers fa parella amb Horacio Ceballos, buscaran l'accés a les semis contra els australians Purcell i Thompson. Han passat a quarts de final a l'obert d'aquests Estats Units de tenis, Swiatek, Haddad, Pegula, Mushova i Zeng, en dones, i Sinner, Tiafou, Draper i Medvedev en homes.
I la Vuelta afronta a partir d'avui l'última setmana de la competició després del descans d'ahir i ho fa enviat especial de Catalunya Ràdio La Vuelta, Isaac Vilalta, amb l'ascensió a un dels ports més mítics d'aquesta prova, com són els llacs de Covadonga.
En efecte, és una de les muntanyes, un dels ports que identifica clarament la Vuelta, com pot ser el Tourmalet amb el Tour o el Mortirolo amb el Giro d'Itàlia. Bé, veurem què acaba passant, perquè hi ha una fuga de 17 corredors, entre ells el català Marc Soler, 10 minuts d'avantatge respecte al gran grup. Han coronat ja el primer port de la muntanya, el Fito, del primer port de la jornada, de primera categoria, els quedarà la collada Llémena, de primera també, i al final, com deies, aquí, el mític, el místic, llacs de Covadonga, un port de categoria especial. Veurem si avui Roglic s'acosta una miqueta més. A Ben O'Connor, l'australià líder a la general, amb un minut d'avantatge, Ilai, aquí, als llacs, 11 graus, molta boira, gairebé no es veu res, però de moment encara no plou, és a dir, que bones notícies pels molts, molts aficionats que hem trobat pujant cap aquí.
I la Copa Amèrica de Vela reprèn avui després de dos dies de descans amb la segona volta del torneig de Challenger. Sergi Martínez.
A les dues del migdia ha començat la tornada de la Lliga per saber qui serà el primer dels equips eliminats i quins quatre passaran a les semifinals. Ara mateix està a punt de començar la segona regata del dia entre el Team New Zealand, que no puntua en aquesta fase, i torna després dels danys estructurals que va tenir en caure l'embarcació de la grua contra el Luna Rosa italià, el primer classificat amb 4 punts. Una possible final anticipada. En la primera regata d'avui hi ha hagut enfrontament decisiu per evitar l'eliminació entre l'Orient Express francès i la Lingui Suís, en què han guanyat els suïssos i posant més emoció en aquesta segona part del torneig de Challengers. Després hi haurà la tercera regata entre els americans i els britànics per lluitar per la segona posició i l'última regata del dia serà una altra vegada els italians contra els francesos. Demà, 4 regates més com el dissabte i diumenge les 3 regates per tancar aquesta fase.
I en golf, Scottie Scheffler, el número 1 del món, ha completat una temporada difícil de repetir. Amb la victòria al Tour Championship, l'últim torneig de la FedEx Cup, és el torneig que més premis atorga el guanyador, i el nord-americà s'ha emportat 25 milions de dòlars, Carles Vila.
Scheffler, als seus 28 anys, és el primer a la història que guanya en el mateix any el The Players, el Masters d'Augusta, en el que va ser la seva segona jaqueta verda, i ara el Tour Championship, a més de ser el campió olímpic a París. L'any també ens ha deixat un moment surrealista, quan el jugador va ser detingut i fitxat per saltar-se un control de matinada quan anava a entrenar-se abans de la jornada del PGA Championship.
No sé si pots descriure en paraules tot el que ha passat, perquè jo no crec que pugui. Ha estat un any molt llarg, però també molt divertit. Emocionalment, ara mateix estic força esgotat. Tinc ganes d'anar a casa i de descansar una setmana abans de començar a preparar-me per la President's Cup. És un torneig que volem guanyar, així que sí, realment, no sé com explicar tot el que ha passat. Ha estat un any molt intens, però molt divertit. Pel que fa al que va passar al PGA Valhalla, doncs no sé què dir al respecte, però la resta de l'any sí, ha estat força especial.
Yeah, everything else has been pretty special.
En total, Scottie Scheffler s'ha imposat aquest any en 7 tornejos i ha guanyat una mica més de 62 milions de dòlars en premis, xifres que només ha pogut superar la història Tiger Woods.
I a París arribem a l'equador dels Jocs Paralímpics, dia 6 de competició. Què podem destacar, Sergi?
En un matí que hi tornen a haver bona notícia per la natació, perquè els tres barcelonins que competien s'han classificat per a les finals de la tarda. Núria Márquez als 100 metres d'esquena, Antoni Ponce als 50 metres d'esquena i Marian Polo als 200 metres d'estils. A aquestes classificacions hem de sumar-li la medalla de bronze aconseguida ahir al vespre per la terrassenca Sarai Gascón en el relleu mix 4% estils. Fora de la piscina, Yacine Houdadi ha quedat cinquè a la final dels 1.500 metres, on ha aconseguit el rècord mundial de la categoria T13. I Fiona Pinar s'ha classificat amb marca personal per a la final dels 200 metres. En Bòquia, Vasilia Gatxa i la seva companya Sara Aller han perdut els dos partits de la fase prèvia del doble mix. I en el pavelló Bersi Arena, els catalans Òscar Onrubia i Jordi Ruiz, integrants de la selecció de bàsquet en cadira de rodes, s'estan jugant al pas de les semifinals contra Alemanya. Ara mateix el resultat és de 32-35 per sota dels espanyols, en aquest tercer quart.
I per aquesta tarda, Sergi, quin menú tenim, el més destacat?
Doncs la final de 200 metres amb la ripollenca Fiona Pinar i les finals de natació de Núria Márquez, Antoni Ponce i Marian Polo. La delegació espanyola suma ja 22 medalles, 5 ors, 4 plates i 13 bronzes i situada 12è país en el rànquing.
Un darrer apunt, Pedro Rocha no podrà presentar-se en un principi de les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol després que el jutjat contenciós administratiu número 2 de l'Audiència Nacional hagi denegat la mesura cautelar sol·licitada per Pedro Rocha. Fins aquí la informació esportiva. Seguim ara al Catalunya Migdia amb la segona hora, l'Òscar Fernández, i avui, atenció, al retorn d'Empar Moliner.